recomanació de l'Agència de Seguretat Aèria.
Amb aquesta informació arribem a les 12:04. És tot de moment. Més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant, o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb l'Ajuntament de Santa Margalida perquè han habilitat una sèrie de terrenys per fer-hi pisos protegits o de lloguer social. L'emergència habitacional sembla que arriba arreu, arreu de Mallorca. Fins i tot en municipis com Santa Margalida, on un pot pensar que no tenen problemes d'habitatge i de sí. Per això l'Ajuntament ara mos contarà com ho faran per alliberar terreny. Després parlarem d'una cosa molt curiosa, d'un sistema pioner arreu d'Espanya per monitoritzar els pacients que tenen ictus. És a Son Espases, i de fet molts de metges de la península venen fins aquí per saber com ho fan. A la nostra radiografia mallorquina parlarem amb els nostres companys de tot pla. Aquest digital del Pla de Mallorca va fer una de les millors innocentades dels darrers anys. Varen fer una entrevista ni mínim manco que eren Ramon Llull. Parlarem amb en Joan Socies per saber com ho varen fer, perquè la veritat és que està molt ben feta. I acabarem parlant d'intel·ligència artificial, perquè sembla que la intel·ligència artificial no és tan fiable com te pots imaginar. Parlarem precisament amb un director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la UIB, Xavi Barona, perquè li volen plantejar si no serà més intel·ligent quan faci preguntes que ara que dona respostes, que és com molt va dir un físic. En parlarem més tardet. En Francisco Enfedaca i la seva producció, i Rafa Andrés en el control tècnic, començam el dia Mallorca. Acaba l'any i, malauradament, seguim sense solució en el tema de l'habitatge. Molts de municipis cerquen com ampliar l'oferta d'habitatge sense modificar les seves lleis. Però, per exemple, Santa Margalida ha optat per obrir les mires més enllà del sòl públic. L'Ajuntament de la Vila ha aprovat permetre l'ús residencial per pisos protegits a solars privats classificats com a equipament. Això suposa obrir ventall de solucions davant la falta d'habitatge assequible arreu de les illes, en aquest cas a Mallorca i a Santa Margalida en concret. En parlàvem amb l'alcalde, Martí Torres, bon dia.
Molt bon dia a tots els oients de B3 Ràdio, bon dia.
Bueno, hi havia una prohibició de desembre del 2023 per ara l'heu llevada amb un decret de mesures urgents. Com ha estat aquest procediment? Perquè sabem que dins d'un ajuntament de vegades tothom està d'acord i de vegades tothom hi ha gent que està en contra. Com ha anat? Ha estat senzill o ha estat complicat aprovar això?
Des de l'Ajuntament de Santa Margalida, com la gran majoria d'ajuntaments, estem mirant de donar forma a totes les normatives que tenim a disposició per intentar, no diré solucionar el tema de la vivenda, perquè és un tema bastant complicat, però sí facilitar en els habitants del nostre municipi la possibilitat de poder adquirir i augmentar el nombre de vivendes en el municipi de Santa Margalida. Ja varen començar amb poder els locals comercials que tenim dins el nostre municipi, ja varen donar la possibilitat de poder reconvertir-los en vivenda. No tots, perquè han deixat la part, sobretot dins Can Picafort, que és zona turística i és la zona més comercial, a una sèrie de carrers que varen prohibir poder fer aquesta reconversió per poder mantenir la part social i la part comercial lligada a la part turística. Però sí que ja ens han demanat reconvertir una sèrie de locals en vivendes, sempre a lloguer limitat o a preu de venda limitat. A part d'això, també la darrera mesura que hem pres és facilitar en el nostre municipi, Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra, diferents equipaments socials, cívics socials, Son Serra municipal divers, que són terrenys que venen de les normes subsidiàries del 86, més el desenvolupament de diferents sectors que s'han anat desenvolupant els darrers finals dels anys 90, que és, potser, aproximadament tenim en mans de propietat privada un 20 solars que urbanísticament estan un poc infravalorats perquè són solars de 500, de 400, de 1.000 metres, socials, cívics socials, que en mans de propietat privada no li poden treure ni rendiment ni poder construir una vivenda. I amb aquesta modificació sí que donem la possibilitat que se puguin reconvertir en vivenda per vendre o per llogar i sempre a preu limitat. És a dir, solars infravalorats ara li podran donar a la propietat privada, perquè la gran majoria són de propietat privada, li podran donar aquest altre tipus de sortida si la propietat vol, com és normal.
A més, també he llegit que part d'aquests equipaments, terrenys per equipaments, en un futur, en teoria, no són necessaris en l'escenari demogràfic actual. És a dir, vos ho podeu permetre, no és com una altra banda. Per exemple, Palma seria impossible, segons quines barriades, perquè han de menester un PAC o han de menester una escola, però me pareix que, per exemple, tema Son Serra de Marina, sí que queda esclòs el tema dels terrenys per les escoles. És a dir, vos ho podeu permetre, però segons a on, no?
Sí, és a dir, hem de pensar que això són solars, la gran majoria, en mans de propietat privada, i són solars de 500 metres, de 400 metres, de 1.000 metres, és a dir, l'extensió que se demana, els metres quadrats que se demana de solar per fer un PAC, per fer una escola, és molt més gran. És a dir, són solars, com he dit abans, infravalorats, que això pot ser una manera de donar sortida. Després, per què han reservat Son Serra? Perquè a dins Son Serra encara no tenim cap edifici docent, és a dir, no tenim cap escola. Sí. I ja l'Ajuntament té un solar, me penso que són de 6.000 metres, que sí que m'ho reservant per nosaltres.
També a mi m'ha cridat l'atenció, ara faré de llonguet, com sempre faig jo, en aquest programa, però m'ha cridat l'atenció que, clar, tu t'imagines, Santa Margalida, un poblet preciós, en les zones de Coll de Vorera de la Massa, en Serra de Marina, Can Picafort... Allà també teniu problemes d'habitatge. És que jo me'n faig creus que és un problema que s'ha estès arreu de Mallorca. Sembla impossible per un ciutadà, sembla impossible que a Santa Margalida i a Vorera de Mar, a Son Serra i a Santa Margalida també tingueu aquest problema. És que és com un atac d'oli que s'estén per tot.
Sí, és que hem de pensar, dos punts importants a dins altres. Ara és l'altre dia, perquè també a través d'una entrevista, vaig voler mirar amb l'augment de població en el municipi de Santa Margalida els darrers 25 anys. Els darrers 25 anys, en xifres aproximades, passam de 8.000 a l'any 2000 a 14.000 actualment. És a dir, ha augmentat un 75% en 25 anys.
Sí, no, posa el doble així a la grossa, en 25 anys, una barbaritat.
I hem de pensar que el sol, per construir, és el mateix.
Exacte. No poden guanyar terreny a la mà, mare de Déu. Clar, és que el problema és aquest, que no hi ha sol urbanitzable, generable. No se pot crear, tu no pots sortir, no te'n pots anar a moure de maldir terreny, ni te'n pots anar... Clar, és que és molt curiós aquesta
ajuntaments en totes les eines que tenim, a la nostra disposició, en les normatives, en les disposicions, en les normatives existents, estem fent tot el possible per treure tot el sol perquè se puguin realitzar vivendes per residents.
I això, clar, ara això s'ha aprovat, però clar, d'aquí a que se pugui materialitzar, m'imagino que això ja no depèn de l'Ajuntament, depèn dels propietaris privats, depèn també de la normativa autonòmica, és a dir, ara vosaltres heu pogut, diguéssim, heu comprat, heu fet la compra, ara veurem qui fa l'arròs, no? Perquè...
Sí, és a dir, jo penso que per veure el primer bloc ha de passar el manco entre un i dos anys, és a dir, ho xeparem, un any i mig.
Sí, no, més o menys és el que diu, tothom. Els grans problemes necessiten solucions a llarg termini, però bueno, de moment, jo no sé si això, ara ja a títol personal, jo no sé si això seria extrapolable a altres municipis, perquè clar, si altres municipis també fessin el mateix, qui s'ho pugui permetre, alerta, perquè hi ha municipis que són molt petits, hi ha municipis que sí que necessiten, però... Per ventura aquesta solució, altres pobles de Mallorca s'hi podrien mirar i dir, escolta, que tenim aquests solars classificats com a equipament i per ventura això ho podríem posar com a habitatge públic protegit. Seria aplicable a altres municipis? Això ja a títol personal.
Jo penso que sí. Primer de tot ha d'haver un estudi previ del tipus d'ús de solars que hi ha dins el municipi i veure la necessitat, perquè també s'ha de veure la necessitat que tenen cada ajuntament amb equipaments socials, docents, esportius, etc. I si realment tenen aquesta necessitat coberta i són solars infrautilitzats, infravalorats, perquè són parcel·les petites que per un ús esportiu o social... No tenen les mides necessàries o estan en mans privades degut a que quan se va desenvolupar cada sector s'ha de deixar sol docent, social, deportiu, etc. També és una manera de donar sortida, com han fet aquí a Santa Margalida, per augmentar el parc d'habitatges.
Per això ens interessava parlar amb vosaltres, per si ens senten les altres municipis i tenen la possibilitat, perquè s'ha de tenir la possibilitat, ho dèiem, hi ha municipis molt petits que no se poden permetre desclassificar com a equipament segons quins solars per fer-hi habitatge protegit, però és que ens hem d'aferrar allà on puguem, perquè el problema com dèiem, ve a llarg termini.
Tots els batlles i regidors d'urbanisme de dins Mallorca, per no dir de tot Espanya, se fa una gran feina en veure com se pot ajudar en el tema d'habitatges, perquè hem de pensar que els joves m'atreviria a dir que és el problema número 1 que hi ha actualment el tema d'habitatge per tot. I també vull posar damunt la taula, perquè és així, el govern balear, a través de la presidenta na Marga Proens, està posant totes les mesures oportunes també per ajudar i a facilitar perquè això sigui una realitat. El que passa que també el factor temps no és ràpid.
No. Com dèiem, els problemes grans no se solucionen d'un dia per l'altre, però aquí queda la proposta de Santa Margalida per qui la vulgui agafar i qui pugui intentar-ho. Martí Torres, Valle de Santa Margalida, moltíssimes gràcies i aprofitant, perdona'm-vos, els molts anys, vos i a tots els vilers i vileres i a tot Can Picafort i Son Serra. Gràcies, Valle, molts anys.
Moltes gràcies, a la vostra disposició molts anys, que tingueu un bon final d'any, aquest 2026, que vengui ple de salut, que és lo important, i vos desitjo el millor tant a nivell personal com professional. Molt d'any de tots.
Gràcies. Que així sigui. Nosaltres, entretant, continuem amb més coses el dia a Mallorca.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Mallorca és que nostra, i hi vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és que nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal. Govern de les Illes Balears. La nit de Cap d'Any entra en la galàxia nadalenca d'IB3 Ràdio, orbitant el 2026 amb Tito Fuster. A partir de la mitjanit, la música serà l'estrella la primera nit de l'any a la ràdio pública. Per dia 31, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial la darrera nit de l'any. Clara i Mamí i Laura Tur tornen per Cap d'Any amb un nou llistat de propòsits pel 2026. A partir de les 10 del vespre, aquest any sí que sí. I després de les campanades, Orbitant 2026. La bona música i Tito Fuster acompanyaran les primeres hores del nou any des de la ràdio pública.
Daydream de David Bowie, en aquesta ocasió versió dels mallorquins Sexy Sadie. Tots els respectes a David Bowie, gairebé millor que la versió original que en Moonage Daydream, glans Sexy Sadie, música d'aquí, feta a Mallorca. Mireu, també parlam de ciència aquí, feta a Mallorca, perquè l'Hospital Universitari de Son Espases té un sistema digital únic a Espanya que serveix per controlar en temps real els pacients que pateixen un ictus. El dispositiu dona un cremull de dades clau, taxes de reperfusió cerebral, que ara sabran què és, i els resultats que s'estan obtenint mentre s'analitza. Per aclarir com funciona aquest sistema, en parlem amb la doctora Raquel Delgado, de la Unitat de Malalties Cerebrovasculars de Son Espases. Doctora Delgado, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, buenos días.
Bueno, en quin moment feis servir aquest sistema? Quan arriba el pacient? Quan ja està ingressat? Quan ja està estabilitzat? En quin moment entra en marxa aquest sistema?
Este sistema se aplica ya desde el primer momento que se activa un código ictus. Como sabéis, bueno, el ictus agudo es una enfermedad que es muy tiempo dependiente, es decir, es una enfermedad en la que cuando ocurre en el momento agudo, cada minuto cuenta, con lo cual es muy importante que el código ictus, que es el proceso de cadena de acciones en la que se van haciendo todos los organismos que intervienen, desde la llamada en el domicilio, el 061, el equipo de urgencias, hasta después los tratamientos, tiene que ser un proceso pues muy, muy coordinado y simultáneo. Entonces, es muy importante que todo el sistema vaya lo más rápido posible. Entonces, nosotros ya empezamos a monitorizar todos los elementos de esta cadena de actuación, todos los tiempos los estamos registrando y en tiempo real conocemos cómo va el proceso, lo eficiente que es el proceso. Y de esta manera, al conocer todos estos datos de forma diaria, se van analizando y nos permite pues aplicar todos los mecanismos de mejora para que este proceso sea lo más rápido posible y que de este modo el tratamiento de reperfusión, que es el tratamiento que lo que pretende es restaurar el flujo de sangre en un cerebro en la que está habiendo falta de sangre, pues sea lo más rápido posible y el paciente obtenga el mayor beneficio.
Per cert, han parlat de reperfusió cerebral. Què és això, la taxa de reperfusió cerebral? Què vol dir? La circulació de la sang? Què és reperfusió cerebral?
Sí, un ictus isquémico, que és el ictus más frecuente, ocurre porque una arteria del cerebro se obstruye por un coágulo de sangre. Entonces, hay una parte del cerebro a la que no le llega sangre. Entonces, tiene una falta de perfusión de sangre en esa zona. Si eso no se revierte, esa zona del cerebro muere. Entonces, el tratamiento de reperfusión lo que pretende es desobstruir esta arteria y que otra vez vuelva a circular la sangre por esa parte del cerebro y evitar el daño cerebral en la mayor medida posible.
També fa 3 anys que teniu en marxa aquest sistema i heu monitorat més de 3.000 pacients. Això me surten més de 1.000 pacients a l'any, són quasi 3 cada dia. Veig que hi ha molta incidència d'ictus. No sé si Balears en tenim més que altres comunitats, si teniu aquesta dada, i si hi ha una explicació, vosaltres que sou els que ho manegeu.
Esto cada vez va en aumento. Cada año que con este sistema de monitorización vamos monitorizando cada día el número de activaciones y el 061 también lo controla, cada vez tenemos más activaciones. Esto también es porque el sistema de activación de código ictus en Baleares es muy bueno. O sea, estamos muy alerta, somos muy sensibles a cualquier sospecha de ictus. No todos acaban siendo un ictus, pero lo que se pretende es que no se nos escape ninguno. Entonces, cada vez hay más ictus, esto se sabe, esto es a nivel mundial, a nivel de España y a nivel de Baleares. Lo que pasa que es que cada vez es más sensible, yo creo que la población también, los médicos también, y eso hace que cada vez actuemos en mayor número de situaciones de sospecha de ictus.
Claro. Quins hi ha uns hàbits, perquè jo no sé si li puc demanar si hi ha un perfil de persona que té un accident cerebrovascular. M'imagino que, no sé, jo som fumador, per exemple, sé que això no és bo, però no és bo per res. Però hi ha altres perfils, altres conductes de risc, anem a dir-ho, perquè jo conec gent que ha tingut ictus que ni fumava, ni bevia, ni tenia sobrepès. O és una loteria, això? Vostè, que sense banyar-se massa, perquè també ja sabem que no, fumar no és bo, ja ho sé, des d'aquí hem de dir, no fumeu. Però a banda d'això...
Sí, hay muchos factores, o sea, la gran carga de riesgo depende de hábitos. No solo fumar, sino que también el alcohol es un factor de riesgo, el sedentarismo, la falta de actividad física es un factor de riesgo, la dieta no saludable, con lo que conlleva a nivel de hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto, todo esto no es lo único, evidentemente. Hay gente que no tiene ningún factor de riesgo y puede tener un ictus, porque hay otros factores a nivel, por ejemplo, alguna alteración cardíaca, pero el gran grueso de factores de riesgo están relacionados con los hábitos saludables, con lo cual sí que yo no diría que no es una lotería. Yo creo que gran parte del riesgo, se sabe que el 80% del riesgo se puede reducir controlando todos los hábitos, evitando todos los hábitos no saludables que una persona puede llevar a cabo en el día a día.
Perdoni que li torni a fer la mateixa pregunta que li vaig fer fa 2 mesos, però és que és una qüestió de pedagogia sanitària entre la població. Diferències o similituds entre ictus, embòlia, derrame, mal dit, accident cerebrovascular, és tot el mateix o hi ha diferències?
Hay términos que más o menos quieren decir lo mismo, ¿no? Clásicamente se hablaba de accidente cerebrovascular, lo que pasa que a nosotros los sanitarios no nos gusta lo de accidente porque no es un accidente, ¿no? Muchas veces está relacionado con factores de riesgo y hábitos, con lo cual el término que se ha impuesto es ictus, ¿vale? Que es más o menos lo que se refiere, es lo mismo que el equivalente de accidente cerebrovascular. Y la embolia, que es también el término coloquial, se refiere más al mecanismo por el que ocurre el ictus, ¿no? El ictus ocurre porque muchas veces hay una embolia, es decir, es un coágulo de sangre que obstruye una arteria.
D'acord. Perquè moltes vegades...
El derrame se refiere al otro tipo de ictus, que es la hemorragia. En este caso, la arteria no se obstruye, sino lo que ocurre es que la arteria se rompe y hay una extravasación de sangre en el cerebro. Esto es a lo que se refiere el derrame.
D'acord, perquè de vegades les famílies, quan ja passa una cosa d'aquesta, si ja se poden nerviosos, i què ha estat? No, ha estat una embòlia, no, ha estat un ictus, no, ha estat un... I clar, de vegades, lo important no és el que ha tingut, sinó la pressa que vos doneu vosaltres, que afortunadament... heu reduït molt la mortalitat. Jo m'imagino que és per aquest codi ictus que posau en marxa. Heu reduït moltíssim la mortalitat. Abans tenir un ictus era pràcticament sinònim de fins i tot seqüeles, però s'ha recuperat moltíssim la taxa de supervivència i fins i tot la taxa d'absència de seqüeles. Això vol dir que, en certa manera, anem en bona direcció. El manco aquí a Mallorca són espases i són llàtzers, no?
Sin duda. Aquí yo creo que hay tres elementos fundamentales, ¿no? El primero es el tratamiento de reperfusión, que cada vez tenemos técnicas que nos permite tratar a más pacientes con ictus cada vez más graves y que hay una posibilidad de mejorar. La otra es cómo nos hemos organizado los médicos, y aquí hay dos elementos. Uno es el código ictus, lo que he explicado antes, de cómo nos hemos organizado para ir lo más rápido posible, no solo con los médicos en el hospital, enfermeras, celadores, todo interviene, y además con el 061. Y lo otro es el ingreso en unidades de ictus, es fundamental. Nosotros en Baleares tenemos 8 camas de unidad de ictus en Son Espaces, que recientemente se han ampliado de 6 a 8, y ahora se han inaugurado otras 4 camas de unidad de ictus en Son Llàtzer, y esto es fundamental. Todavía nos quedamos cortos, posiblemente ahí habría que aumentar más, pero sin duda esto es una de los motivos por los que ha mejorado muchísimo la mortalidad, el tratamiento en fase aguda y los cuidados de después. Todavía hay cosas que mejorar. Todavía tenemos que mejorar mucho en lo que es el proceso de después de tener el ictus, en el proceso de rehabilitación, pero en eso estamos.
Afortunadament, que a poc anem millorant gràcies a la nostra sanitat pública, que no mos cansem de repetir que té uns grans professionals. Doctora Delgado, de la Unitat de Malalties Cerebrovascular de Son Espases, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per la seva feina, i molt d'anys a vostè i a tot l'equip de Son Espases. Gràcies, doctora.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia.
Radiografia Mallorquina, amb Joan Farrés.
Radiografia Mallorquina, per tant, si una cosa tenim a Mallorca, és que també mos agrada fer roncero, mal dit, fer bromes. Anar de bauxa, enganar, Inocentades forma part de la nostra idiosincràcia. Avui volem destacar una de les inocentades més sonades del passat diumenge, 28 de desembre. És precisament la que se va fer el Dia dels Innocents.
Així és, Jaume, i per què volem ambientar amb aquesta música tan medieval, aquesta innocentada? Perquè ens dona aquell temps. Perquè hem de dir que diumenge molts, el que ens agrada també llegir o cercar aquestes innocentades a la premsa, va circular una entrevista a qui podríem dir que és el personatge, segur, més important de la història de Mallorca i de les Balears. Qual collem pot dirà en Rafael Nadal? No és en Rafael Nadal. No era una entrevista en Rafael Nadal, aprofitant que s'havia retirat. Però no, parlam d'una persona molt més important, amb molt més impacte encara que en Rafael Nadal, i fer referència a Ramon Llull. Una entrevista a Ramon Llull, perquè els nostres amics del diari digital Tot Pla varen oferir això, una entrevista al filòsof, poeta, místic, teòleg i totòleg, podríem dir, una entrevista acompanyada amb una fotografia i una conversa ben interessant en Ramon Llull amb un dels periodistes de l'equip. Una entrevista també amb unes respostes del suposat entrevistat que són meravelloses i que recomanant, com moltes altres vegades, que a tots els oients ara que ens escolten, llegir aquesta entrevista i tot el que es publica de Tot Pla. I això ha estat possible gràcies a Joan Socies, el codirector d'aquest Tot Pla, a qui ja podem saludar. Joan, què tal, com estàs?
Bon dia, va bé.
D'entrada, hem de saber qui va tenir aquesta idea, perquè tots van tenir un moment de dir què és això, però no, ni menys ni manco, que de Tot Pla se va entrevistar Ramon Llull.
Sí, així és. No, va ser que, clar, nosaltres cada diumenge traiem una entrevista i enguany el Dia dels Innocents que en diumenge, i els altres anys sempre havien fet una noticieta així en forma de broma i un poc reivindicativa del Pla de Mallorca, i enguany, això, en caure en diumenge, van dir si fèiem una entrevista, i va ser en Josep Maria, el meu company, Josep Maria Sastre, que va dir, podem entrevistar en Ramon Llull? I així va ser, vàrem començar a mirar a veure com podíem contactar amb ell, i al final vàrem fer venir a la redacció i tot.
Sí, que bé, perquè és vera, com diu en Joan, a la reflectés hi ha una fotografia espectacular de la conversa, no? Vareu publicar aquesta fotografia de la conversa?
Sí, exacte. És això. Teníem dues versions d'en Ramon Llull, una vestit de segle XXI i una vestit de seu moment, i en el final vàrem optar per vestir, publicar la fotografia que anava vestit en l'hàbit.
Bé, Joan, conta-mos perquè quines van ser les reaccions d'això? Com va reaccionar la gent, els lectors que vos ha arribat d'aquesta entrevista?
La veritat és que nosaltres va ser com un divertiment en el final, doncs, amb les innocentades. I a la gent li ha agradat. Sabem que hi ha gent estudiosa de la figura d'en Ramon Llull, que no m'ho van dir personalment, però ho sabem a través d'altres, que se n'ha parlat d'aquesta entrevista i que els hi ha agradat veure aquestes respostes d'en Ramon Llull a la Mallorca del segle XXI.
És que les respostes, Joan, és que semblen, és que som un poc aficionats en Llull, és que semblen dites per ell. O sigui, jo què sé, li demanau si va viure a Pola o a la mata escrita. Diu, no poseu esment en la casa de pedra, sinó en l'estat de l'ànima. Després, quan parla de si, com ha canviat Mallorca, si parles una altra llengua, aprèn-la d'aquí i ensenya la teva. Així tot dos guanyareu. No importa d'on vengui, si cerques el bé, ja ets del meu poble. En el meu temps, jo és cristians i serraïm, compartíem illes, mercats, paraules i esperances. Joan, qui va escriure això? Perquè és que apareix escrit d'ell. Digue-m'ho la veritat, ara que no m'ho sent ningú.
Quina eina s'ha utilitzat aquí o què se va fer?
És perfecte, és extraordinàriament perfecte.
Exacte, l'eina va ser intel·ligència artificial, i després nosaltres vàrem fer quatre retots, però l'essència és intel·ligència artificial, és ChatGPT.
És a dir, el plantejament de ChatGPT que li vau dir, vull que me recreïs, no?, una entrevista a Ramon Llull, no?, com va ser?
Sí, no li van dir directament, sinó que li van fer un parell de preguntes prèvies. Val? Nosaltres li van dir, a veure, coneixes el que saps d'en Ramon Llull? I mos va fer tota una retaïla de coses sobre en Ramon Llull. I després li van dir, d'acord, perfecte, mos agrada molt això que m'has contestat, però nosaltres som d'Esplà de Mallorca i en Ramon Llull va viure a Randa. Que mos pot dir de seva estada a Randa i en Espull de Randa, i també mos va dir una sèrie de coses. I després, quan van tenir això, li van dir, d'acord, ara amb tot això que mos has dit, fem-nos una entrevista que, com si contestàs en Ramon Llull, amb aquestes preguntes. Hi ha preguntes que mos va fer directament a ChatGPT, i altres que nosaltres hi vam dir, Ramon Llull, on va viure això, a Pola o a la Mata Escrita? I ell contestava això.
Clar, però a mi m'ha flipat una cosa. Jo ara d'aquí una estona, en acabat d'aquí, 10 minuts, xerraré amb el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la UIB, precisament, perquè diuen que actualment encara no és del tot fiable. Però és que, d'acord, no és del tot fiable, però és que me sorprèn moltíssim quan li demaneu sobre el mallorquí, el català, ell vos demana respondre en so català del segle XIII. I diu, car la paraula és feta per raó e enteniment, e no per discòrdia ni per vanaglòria de dir aquesta és mia e no vostra. E encara que els mallorquins hagin llur manera e so propi, no per això és altra llengua. No me diguis ChatGPT, s'ha xerrat català del segle XIII. Això no ho vareu rota que a vosaltres.
Nosaltres li vam fer la pregunta i li vam demanar que mos contestàs en el català que utilitzava en Ramon Llull.
Mare de
Déu. Això. Mos va contestar això.
Clar. Aquí, Joan, també hi ha una cosa. Que jo he llegit una mica entre línies, digue'm si vaig errat o no. L'entrevista en Ramon Llull vos serveix d'alguna manera per fer aquesta recreació, dir, si en Ramon Llull fos viu, si l'entrevistàssim ara,
sí.
Com veuria en Ramon Llull aquesta terra nostra, com veuria aquest turisme que mos arriba, com veuria la llengua, com veuria la integració dels nouvinguts, no? No sé si també hi havia un intent d'això, no?
Exacte. Aquesta era també la intenció de fer veure manca mort d'en Ramon Llull o ChatGPT, en aquest cas, com si fos en Ramon, les coses, problemes o la situació que vivim a Mallorca, ja sigui el turisme, això, per exemple, que pugen molt de ciclistes en Espull de Randa i hi ha problemes entre els cotxes dins Randa i això, i d'ahir mort diu que no només han de pujar per fer-se la foto i fer marques, sinó per contemplació i etcètera. És molt bona, són tristes.
Sí, sí, sí. És que, clar, deixa titulars molt interessants i que se poden aplicar avui en dia. Per exemple, bé, el titular ha fet aquesta entrevista, Ramon Llull diu, si deixes entrar tothom sense mesura, la casa es desfà. Si tanques la porta del tot, s'apaga el llum. Clar, això mos pot servir per analitzar moltes coses que està passant, d'integració, fins i tot de turisme. És a dir, aquí darrere hi ha molt d'anàlisi, no? Hi ha molta reflexió.
Exacte. Sí, és així. Fins i tot en l'entradeta, quan fèiem que visites a l'oficina, a la seu de tot pla, que xerra de... Si en el meu temps cercava paraules per convèncer la raó, avui veig que les paraules valen més de pressa, però encara necessiten veritat per sostenir-se. També molts paules de les fake news aquí.
Exacte.
Sí.
Quina meravella. No, i també deixo un missatge, és que ja li agradaria molt de polítics d'avui en dia, quan diu, mos diu que recordem qui som, que no oblidem la llengua que en sa que estimam, ni sa que terra que trepitjam, que han d'acollir, però no vendrem mos, pensar abans d'actuar i estimar abans de jutjar, que no confondre la felicitat amb el renou, que se pausa en el silenci, que Mallorca és petita en mida però immensa si saps mirar cap endins. I al final la floreta, que mos tira a tots els que estimam el pla, que el pla en la seva calma és el cor de Mallorca bategant. I dius, tio, això jo, és que el ChatGPT és un poeta, no pot ser això. Jo ara vull parlar amb director d'intel·ligència artificial perquè me fa moltíssima ràbia que ChatGPT que sàpiga fer això. Jo m'haguessis pogut dir, allò de Limey, no? Digue'm mentides, m'haguessis pogut dir que ho havies escrit tu i m'hagués quedat més tranquil. Joan, no t'hagués agradat escriure-ho tot tu?
Sí, és veritat que sí, és veritat que sí. I també és... això passa una manera de divertir-nos amb una entrevista que des de primer moment ja saps que no és veritat. No amagàvem que l'entrevista era real. I va ser entretengut, és veritat.
Que en Joan, és a dir, el que han fet no són els primers que han fet recrear una entrevista. La diferència és que ja, des d'un primer moment, ja reconeixen que primer aquesta entrevista no s'ha fet i no és real. Ho dic perquè moltes vegades...
Ho posen als finals, sí, ho
posen als articles. Hem llegit a diaris que després s'ha descobert entrevistes a persones conegudes que n'hi han concedit, que algun periodista s'ha inventat les respostes, però com dèiem...
Això és cert, també.
És curiós, però ha passat, ha passat. Sí. Però aquí com dèiem, s'ha reconegut des d'un principi per fer aquesta innocentada, però el que deien, Joan, t'agraïm avui que haguem pogut conversar una estona amb tu, perquè darrere aquesta innocentada... hem vist reflexions molt interessants que recomanàvem a tots que la llegesquin del diari Tot Pla, aquesta entrevista fictícia a Ramon Llull, perquè hi ha molta manera de conèixer aquesta terra nostra i què és el que està passant a través del que diu o diria Ramon Llull. Així que, Joan, enhorabona per aquesta idea i per la feina que feis de Tot Pla i moltíssimes gràcies.
Enhorabona, Joan.
Gràcies.
Bueno, quina ràbia que l'intel·ligència artificial sàpiga fer coses tan bé.
Saps quan qualcú fa una cosa tan bé que te fa ràbia? Del ChatGPT mos fa ràbia per això, perquè ho ha fet tan bé que mos fa ràbia.
I ara d'aquí un minut parlarem amb en Xavi Barona, director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la UIB, per parlar-li, fer-li una pregunta, perquè un físic me va dir que l'intel·ligència artificial serà intel·ligent quan en lloc de donar només respostes, també... sàpiga fer preguntes, que això és veritable intel·ligència, a pesar de la ràbia que me fa això. Un minut i xerrem d'intel·ligència artificial.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal, Govern de les Illes Balears.
Fem un tento.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important ser qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
We are the robots.
El grup alemany Kraftwerk va treure We Are The Robots l'any 1978 i avui xerram, estan xerrant d'intel·ligència artificial. Fa poc, ara en parlàvem sobre en Ramon Llull, però és que fa poc un grup de professionals de diferents àmbits se van reunir per conversar sobre IA, intel·ligència artificial, a l'edifici Sarriera de Sauip, i entre ells hi havia en Xavi Boron, que és professor d'informàtica i director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Sauip, amb qui volen parlar d'aquesta revolució. Bon dia, Xavi, com estàs? Benvingut.
Bon dia, què tal?
Fa una estona que vam de parlar sobre una innocentada que varen fer els companys de Tot Pla, sobre una entrevista fictícia amb en Ramon Llull, i la veritat, ChatGPT ho clava. Sembla que està contestant en Ramon Llull. M'ha fet ràbia, fins i tot. Clar, però és que si tu poses tota sobre de Ramon Llull a dins sa IA, ell sabrà les respostes, però un físic me va dir fa poc que la intel·ligència artificial serà intel·ligent quan sàpiga fer preguntes, no respondre respostes. Tu què opines?
Bueno, és una molt bona reflexió. La veritat és que sí, jo sempre ho he dit, que ChatGPT sempre està esperant a que nosaltres li demanem les coses, no ens demana res, ni ens aixeca, ni ens dona consells, sinó li demanem nosaltres. O sigui, és un poc el que van explicar el dia aquest de la xerrada, de que té molta informació, ho has explicat molt bé. Si té tots els llibres de Ramon Llull, pues té l'estil perfecte de com xerra en Ramon Llull. Després, com que no saben quina veu té, pues és molt fàcil poder fer-lo d'aquesta manera.
Tu creus que entre les preocupacions que hi ha avui en dia sobre la intel·ligència artificial, ara en parlàvem a micro tancat en Joan Ferrés i jo, tornaran a instituts i universitat els exàmens orals, que és l'única manera de no fer trampa, perquè si no, ja me diràs, és que és capaç de tot, ChatGPT, que és una jugueta en comparació amb el que tu fas a la universitat. Tornaran, per exemple, els exàmens orals?
Bueno, a veure, realment no. O sigui, el que canviarà serà la manera de fer la feina que se dona per fer els deures, no?, de tota la vida. O sigui, els deures ja són molt més fàcils de fer, però després, a l'hora de l'examen, com que és presencial, tu pots veure que no entra en ChatGPT. Llavors, si tot ho fan en ChatGPT i no en pensen i no ho practiquen ells, pues el dia de l'examen no ho sabran fer.
Clar. També dius que comprens la preocupació de la societat perquè encara no entenem molt bé què suposarà, però que ja ha passat en totes les tecnologies. Quan Tesla i Edison se barallaven per els inicis de l'electricitat, quan Vinton, Cerebit, Tim Berners-Lee posen en marxa internet, els telèfons mòbils... És a dir, serà una qüestió de convivència i d'adaptar-nos, no? El ciutadà normal i corrent, no els experts. És una qüestió de temps, penses.
Sí, jo és una cosa que vaig comentar un poc també, de que imaginem de que a tothom, a tota la societat li donen un cotxe sense carnet de conduir. Llavors, pues, bueno, tu pots fer un bon ús, un mal ús, fins que no aprenguis, pues no sabràs fer-li un bon ús. Però com que ningú explica com s'han d'entrar les noves tecnologies, la gent ho va aprenent a poc a poc. Llavors sí que arribarà un moment que sí que ho farem servir com una font d'informació o que ens ajudi a escriure o a traduir textos. Que això és l'avantatge, i després, sobretot en el camp on seguran molt avanços des de la IA, serà la ciència, que són la gent que ho sap entrar bé.
Fa molts anys, un professor d'informàtica me va dir una frase que m'ha quedat sempre en el cap. Era un senyor de la península de Madrid. Me va dir: Noguera, piense usted que un ordenador es un tonto muy rápido, que saber no sabe nada. I me va quedar gravada.
Una gran frase.
Un tonto muy rápido. La intel·ligència artificial també és un tonto muy rápido?
Bueno, és una evolució. Lo que abans per xerrar amb el tonto, pues tenies que saber programar, i ara no. Ara només has de saber xerrar. Llavors, simplement democratitzes l'ús de la tecnologia, perquè ara tothom, sense saber quines són les accions que ha de fer, has d'apretar en aquesta opció, has d'anar en aquella altra, has de fer després això, simplement li dono les ordres en el teu llenguatge. Llavors, ho fa més accessible. Però serà, ho has comentat molt bé, és simplement una passa més dins el món de digitalització. O sigui, igual que internet o en el seu moment, pues, els telèfons mòbils, l'electricitat, etc. Tot ho has comentat molt bé.
La creativitat crec que un dels ponents de la trobada en el podcast que voleu fer, la creativitat supos que no se podrà substituir, perquè podrà copiar, però no crear, a pesar de que diuen que tota la cultura se basa en el plagi. No sé si ara m'estic negant a mi mateix. La creativitat, no sé. Què opines?
Pues penso igual que l'expert que ho ha comentat. O sigui, la creativitat és precisament donar la teva originalitat a les coses. I encara que siguin coses que a vegades existeixen, igual són coses que existeixen en un altre àmbit i tu les pots relacionar per ser més creatiu. Però jo no sé, els pintors que han fet estils nous els han fet des de no res. O sigui, llavors pues, jo penso que la gent encara està molt lluny d'això. De fet, a lo que comentaves de l'avaluació, ara a les universitats el que estem valorant més que el coneixement, perquè el coneixement ho poden veure en els treballs molt fàcil, és precisament la creativitat o l'originalitat de com expliquen les coses.
També una cosa que preocupa molta gent, crec que vosaltres també a la trobada ho vareu comentar, que preocupa molt que, per exemple, ChatGPT mai diu no ho sé. I a mi com a persona me varen ensenyar que dubtar és de savi i que no me fiï mai de qualcú que té respostes per tot. Mai diu no ho sé. Li demanis el que li demanis, sempre té una resposta i és un poc sospitós, això. Sempre té coartada, no? Què opines?
Bueno, té molta informació i llavors, pues, ell fa una relació entre la teva pregunta i probabilísticament tot el coneixement que té. Llavors, sempre pot donar una resposta. Que sigui correcta o no és lo que no sempre passa. Però ho has comentat, a mi no em preocupa. Quan tu tens experiència en un tema, pots saber si t'està dient la veritat o no, o pots dubtar-lo, o pots cercar fonts d'informació més fiables, però la gent jove que no està acostumada a constatar informació, pues és la que té el risc de creure's tot el que diuen els assistents.
Per cert, tu saps que aquí jo tinc companys, tant a la ràdio com a la tele, que saluden ChatGPT, li diuen hola, bon dia, i li diuen adéu, gràcies, i tu dius que no fa falta, que és una màquina, que no s'entera de res, no?
Bueno, això és el problema de xerrar-li com una persona. Tu penses que les persones humanes estem acostumats a humanitzar les coses, no?
Sí,
tothom té un moix i li xerra, i pensant que no li entén. Llavors, pues bueno, pues és el mateix. El que passa és que en aquest cas jo sempre posava l'exemple. Si tu comences el Word i comences a fer feina en un document Word, no poses bon dia al document, sinó que sempre comences a escriure. Pues és exactament el mateix. Tenim una eina i no és una persona, és una eina, és un programa.
Tu també vas dir que no sempre és fiable, perquè jo, per exemple, jo no tinc xarxes socials, jo vaig aconseguir el que té molt poca gent, que és l'anonimat digital, eh? Quatre fotos meves, mai m'he fiat de les xarxes socials des del primer moment, i no tinc xarxes socials, no hi ha cap informació sobre allò a internet. I clar, tu li poses a ChatGPT qui som jo, i li surt que som un mestre fallero d'Alacant, simplement perquè no sap on cercar-me, per tant, no és 100% fiable, no?
No, és que és així, és cerca la resposta. Probablement fa una mescla del teu nom.
Exacte.
I després, per probabilitat, pues, cerca el que té més entrades, que
sí,
té un nom semblant.
Exacte.
Però no té cap raonament, o sigui, és el problema, és un tema d'informació, de quantitat d'informació i de probabilitat.
I una darrera cosa, com que si tenia set oficial va estretament lligada a la robòtica, que no sé per què, ja m'imagino que tu tampoc deus estar d'acord a aquesta mania que hi ha de donar-li forma humanoide en els robots, quan jo tinc un robot aquí meva que grena i no té forma de persona, però bé. Asimov, Isaac Asimov, l'any 1942 va anunciar les tres lleis de la robòtica. És a dir, que no sé si les podem aplicar a la intel·ligència artificial, que és no fer mai en els humans, complir les ordres que li donin els humans, excepció que entri en conflicte amb la primera llei, és a dir, que li ordenin el fer mal a un humà. I la tercera és protegir la seva existència en la mesura que aquesta protecció no entri en conflicte amb la primera o la segona llei. La intel·ligència artificial haurà de complir aquestes tres lleis perquè no se mos revolucioni, com aquella revolució de les màquines, o se mos anirà de ses mans, o com que sempre serà programada per nosaltres, sempre farà el que nosaltres li diguem.
Ara per ara és programada per nosaltres. Llavors el risc de l'intel·ligència artificial és per les persones, no l'intel·ligència artificial.
D'acord,
clar. Són com totes les armes, o sigui, Les armes les inventem els humans i després les entrem contra en altres. Pues el rest que pot passar amb intel·ligència artificial, amb els robots o tot això, és precisament són les persones. No sí. Considero que les màquines, per poder fer això, han de prendre consciència i estem molt lluny d'aquest temps.
Exacte. És que t'atropella, no és el cotxe, t'atropelles conductor. Gran resposta, Xavi Barona. Veus com la intel·ligència artificial et sabrà fer preguntes, però també dona molt bones respostes. Xavi, qualque cosa m'ho diu que tornarem a xerrar, com que com a mínim un parell de... un pic cada... per engrapat de mesos, perquè el tema dona per si, i crec que els periodistes te molestaran molt durant els propers anys. Xavi Barona és professor d'informàtica i director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la UIB. Moltes gràcies, Xavi, i feliç any nou. Gràcies.
Feliç any nou.
Bona nit, mira, sou We Are the Robots de Kraftwerk. Recordeu, no són les eines les que fan mal, sinó les maneres d'utilitzar-les que ens donen les persones. Fins demà, salut.
Я твой работник. Just to do anything you want us to. We are the